Radio Astel.
Pràcticament 7 minuts i arribarem a les 9 del matí. Com bé saben, l'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, donarà a conèixer aquest matí cap a les 11 del matí les condicions per la investidura de Pedro Sánchez en una conferència des del Parlament Europeu, una conferència que es produirà 24 hores després de la trobada amb la líder de Sumar, Yolanda Díaz, una conferència, per cert, que podrem escoltar en aquest programa. Dèiem que ahir es va reunir precisament amb la líder de Sumar, Yolanda Díaz, una reunió de gairebé 3 hores en què les dues parts han coincidit en explorar totes les solucions per desbloquejar el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Avui a la caravana hem volgut convidar a Galapín, número 3, al Congrés per Sumar en Comú Podem per Barcelona. Galapín, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres un dia com avui.
Bon dia, què tal?
Deixi'm preguntar-li primer de tot per què Yolanda Díaz decideix fer aquesta reunió o decideix visitar Carles Puigdemont a Brussel·les.
Bueno, yo creo que lo explicaba muy bien ahí Jaume Asens, que es aquí Yolanda Díaz, le habían encomanado estas relaciones amb Junts per explorar, ¿no? Un acord per la investidura. Y es que tothom sabía que estas conversas se estaban produint y llegué un momento en que había de fer, ¿no? Como aquest gest, per una banda, y sobre todo per transparencia, ¿no? Porque la ciudadanía siga com plenament conscient de que aquestes converses estan donant. I també per l'aposta pel diàleg i per poder avançar, no només per un acord per la investidura, sinó també per buscar solucions polítiques al que ha estat el conflicte a Catalunya.
Ara em deia, és evident que aquestes converses s'estan donant, per tant, n'hi haurà més d'una?
Jo crec que hi haurà més d'una i més de dos, i seria un error negar-ho, no? des de poc després de les eleccions, no? Que Yolanda Díaz li va encomanar a Jaume Asens les negociacions i les converses amb Junts, han anat donant diverses converses a diferents nivells i s'hauran de continuar donant per aquest acord d'investidura, que jo crec que hi pot arribar, i també a la resta de la legislatura. Mm.
És evident, senyora Pin, que la líder de Sumar, Yolanda Díaz, va anar ahir a reunir-se amb Carles Puigdemont a Brussel·les, per això ho estem comentant, però també és evident que Yolanda Díaz, a part de ser la líder de Sumar, és la vicepresidenta del govern espanyol, tot i que sigui en funcions, i suposo que per això ahir el PSOE va fer un comunicat i va fer un tuit, de fet, on va dir que no hi anava en nom del govern espanyol i que, de fet, el PSOE no hi estava molt d'acord en aquesta reunió. Què li semblen unes declaracions com aquestes?
Bueno, jo entenc que el PSOE que fa és com intentar nedar i guardar la ropa, per dir així ràpid. Jo la veritat que no li dono gaire importància a aquestes declaracions, perquè al final el que està intentant, el gest de la Yolanda Díaz ha estat per aconseguir un acord d'investidura. Sumar sempre ha apostat per aquest, no?, per aquest diàleg, i llavors, bueno, no, sí, entenc que el PSOE està intentant veure com ells formalitzen cap a l'opinió pública les converses que puguen tenir amb Junts de cara a un acord d'investidura que s'han de donar, si es vol l'acord.
Senyora Pin, per Sumar o per totes les forces que conflueixen en Sumar com en Comú Podem, què seria acceptable per un acord d'investidura?
Què seria acceptable per un acord d'investidura amb Junts o en general?
Amb Junts per Catalunya.
Bueno, crec que també ho explicava ahir el Jaume Asens, no?, que està explorant aquestes diferents, o sigui, la via de l'amnistia, però també altres vies jurídiques que permetin reconduir la judicialització d'un conflicte que hem denunciat sempre que era un error, cap a una via política, i per tant jo crec que, bueno, que en aquesta línia ens podem trobar, i de fet la podem trobar, o sigui, la trobem necessària, i després hem de veure també que és el que acaba de posar avui Carles Puigdemont a sobre de la taula, i a partir d'aquí, no?, com dins del taulell del joc, quines són les peces que s'han de que s'han de moure.
Com sap, senyora Pina, aquests dies s'estan dient moltíssimes coses i no sabem del tot si és cert que acaba de ser cert, perquè tot plegat, tot i que ahir va ser molt notori, s'està treballant molt des de la discreció. Sí, s'ha dit que hi ha juristes de l'Estat que hi estan treballant en aquesta possible amnistia. Què hi ha de cert en això?
Bueno, jo no estic en les negociacions i, per tant, no vull que dir coses que no sé, però o sigui, efectivament el que jo sé és que estan sudant com diferents diferències. També un poc perquè jo crec que la gent que segueix aquesta setmana sense acabar d'estar, no?, on els mitjans de comunicació que ho seguiu molt o en els propis grups parlamentaris, a voltes sembla tot això com una mica de soroll, com deies tu, no?, que hi ha moltíssima informació que a voltes no saps quina és certa i quina no. Jo crec que el que ha de quedar clar és hi ha uns resultats electorals que permeten reeditar el govern de coalició, que a més li donen força a l'Espanya plurinacional, no?, i als partits nacionalistes i independentistes, i per tant l'acord d'investidura serà dins d'aquest marc, i ara ens trobarem en unes quantes setmanes, perquè a veure com el senyor Feijóo va demanar temps i el seu ple d'investidura fallit és a final de mes, ens trobarem unes setmanes en les que bueno, doncs uns intentaran fixar objectius de màxims, altres de mínims, i tindrem soroll. Però jo crec que hem de tenir clar que el marc és aquest, no? Un acord d'investidura per una Espanya plurinacional, on jo crec que també s'ha de posar l'accent en allò social.
Creu que Espanya camina cap a aquesta plurinacionalitat?
Crec que no li queda més remei. Vull dir que jo crec que intentar governar Espanya sense reconèixer la seva realitat territorial és un error. I crec que, de fet, l'acord que es va aconseguir per la presidència de la mesa del Congreso, no?, amb el reconeixement de llengües que són llengües d'un aport important de la població a l'Estat, ja va en aquesta línia i segurament cal fer molts passos més. Pues sumar, ja ha manifestat la seva voluntat de millorar el finançament al País Valencià i segurament serà una legislatura en la que aquest tema, com repensem l'Espanya plurinacional, serà un dels grans temes.
Ara parlàvem d'aquesta amnistia, sí que voldria preguntar-li, segons vostès, a qui hauria d'incloure aquesta amnistia, perquè també s'ha parlat no només de Carles Puigdemont o de les persones vinculades a l'independentisme. Recordem que hi ha més de 3.000 persones vinculades a l'independentisme amb algun tipus de procés. També s'ha parlat de l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, o inclús també s'ha parlat de la part policial d'aquell dia del referèndum. Ben bé, qui hauria d'incloure aquesta amnistia?
Sí, hem de recordar que l'amnistia, a diferència de l'indult, que es dona a persones concretes, l'amnistia es dona a un grup de la població per sanar una ferida que hi ha, no? I, per tant, jo crec que no ens hem de centrar en la figura del president Carles Puigdemont, tot i que hauria d'estar inclòs. En el cas de la Laura Borràs, crec que ja no estaríem tan d'acord, perquè en realitat estem parlant d'un delicte per prevaricació que a més està recorregut als tribunals i aquí segurament no estem parlant de repressió per l'1 d'octubre o al voltant de l'1 d'octubre, i per tant jo aquí diria que no estem parlant de la seva figura. I el que crec que és important posar el focus és justament en tota la gent més de base, no?, en tota la gent que és més desconeguda i que segurament està patint les conseqüències de la repressió d'una manera amb molt més patiment del que s'està veient als mitjans. Crec que aquesta gent s'hauria de poder incloure. I el que sí que hem de tenir present és que legalment, per això que deies dels policies, no?, legalment i en general en els processos d'amnistia, s'amnistien persones per ambas dues parts. I, per tant, per això s'ha parlat dels policies que estaven imputats a l'1 d'octubre. I aquí jo crec que en tota negociació, no?, també hi haurà com un estirar i arronsa, però segurament anirà cap a la línia d'incloure figures de les dues bandes. I en el cas de la Laura Borràs estem parlant de qüestions que no estan vinculades directament amb l'1 d'octubre, sinó més aviat amb corrupció, no?
Ho comentàvem abans, avui a les 11 del matí s'espera aquesta compareixença de Carles Puigdemont. Ho expliqui una mica tot plegat. Què n'esperen d'aquesta compareixença?
Bueno, yo creo que el que podemos esperar es por una banda que él posi el marc, ¿no? De las o sea, que él revelli la seva banda de las conversas de ahí y que acabi de asentar el marc de la negociación. Yo creo que, bueno, que aquesta reunió que es va produir ahí, que va ser a petició de Junts acordada per ambas bandas, ja és un senyal de que s'està avançant i de que hi ha una voluntat de diàleg. I en aquest sentit, jo crec que segurament el que diga el president anirà en aquesta línia de quines han de ser les bases per a aquest diàleg, dins un marc de negociació que, com deia abans, pues serà sempre una estira i arronsa fins que es tanqui un acord i ens queda una estona per tancar un acord perquè el ple d'investidura fallida del senyor Feijóo serà el 26 de setembre.
Sigui com sigui, des de Sumar en Comú Podem, creuen que el mateix Pedro Sánchez s'hauria de reunir també amb Carles Puigdemont a Brussel·les?
Això li correspon al PSOE decidir-ho. Jo crec que nosaltres sempre hem defensat que el diàleg és la via política més eficaç en democràcia representativa i, per tant, això és una decisió que ha de prendre el PSOE, però Junts per Catalunya, que té com a líder a Carles Puigdemont, té 7 diputats no, que han estat triats per la ciutadania catalana i, per tant, s'hauria de tenir diàleg amb totes les formacions, amb tots els membres de totes les formacions. En tot cas, això ho ha de decidir el propi PSOE.
És evident que tot ahir va agafar molta volada precisament per aquests dos noms, Yolanda Díaz i Carles Puigdemont, dos noms de pes a la política catalana, a la política espanyola. Intueixo que també hi ha converses amb altres partits, com per exemple amb Esquerra Republicana, no?
Sí, home, clar, hi ha converses amb altres partits, amb Esquerra Republicana, amb Bildu i amb totes les forces, no? Que ahir crec que heu recordat també ja un ascens, no només de l'acord d'investidura de la legislatura passada, sinó també de la moció de censura, no? Que aquí sí que ens vam trobar amb Junts per Catalunya i, evidentment, Esquerra és un soci prioritari. Sí que hi ha conversaments i tant.
Si hi ha investidura, senyora Pins, serà una legislatura molt més difícil que l'anterior?
Que l'anterior no ho sé, és una legislatura d'una aritmètica complicada, això no es pot negar. Ara bé, jo crec que sí que tenim la responsabilitat, totes les persones que estem al Congrés dels Diputats, no? Per tant, representant a la ciutadania, de ser molt conscients de que jo crec que hi ha dues qüestions que són bàsiques. Una és que hi ha una enorme desafecció per la política i que això és caldo de cultiu per la pujada de l'extrema dreta, i de fet, aquestes últimes eleccions totes teníem la por de que pogués haver un govern PP-Vox, i per tant, hem de fer perquè sigui una legislatura on la gent entengui el que s'està discutint, entengui el que s'està acordant, i que posi també les necessitats de la gent al centre de les polítiques públiques, que això sembla una frase molt manida, però crec que és crucial, perquè tots estem veient, bueno, que s'ha dit moltes vegades, no? La pujada de la cistella de la compra. Hem de fer per evitar patiment de la població i també perquè la població sàpiga que la política li pertany. I això vol dir que hem de parlar i tractar qüestions no en un diàleg només entre partits, sinó en un diàleg amb la ciutadania. Això per una banda, i per l'altra, que és veritat que aquesta setmana se n'ha parlat poc, jo crec que estem en una emergència climàtica acuciante. I, per tant, potser aquesta legislatura és complicada, però hi ha alguns reptes que s'han de poder abordar i l'emergència climàtica és un d'ells sense pal·liatius, per dir-ho d'alguna manera, i només cal veure tots els incendis que hem tingut aquest estiu.
No només els incendis, sinó que aquest passat cap de setmana va passar el que va passar amb la Dana a les Terres de l'Ebre, també a la ciutat de Madrid. D'aquí poc també saludarem l'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, en aquest mateix programa. Abans deixem, per últim, preguntar-li, perquè li preguntava si per l'amnistia, però per desbloquejar el conflicte, es podria arribar també a algun tipus d'acord per a algun tipus de referèndum?
Sabia que em faries aquesta pregunta i no puc respondre perquè, o sigui, jo et puc dir la meva opinió personal, però això és una cosa que jo crec que ara mateix el PSOE no ha volgut posar a sobre la taula. Sí que et diria en aquest sentit que en realitat hauria de formar part de la normalitat democràtica consultar, no? Hem dit moltes vegades, la democràcia no és només votar cada 4 anys, i llavors consultar la ciutadania sobre qüestions claus com pot ser també la monarquia espanyola, vull dir que també... però si de, corta, si de cara a l'acord d'investidura el tema del referèndum serà un dels temes que es poden acordar o no, jo aquí no el puc respondre. Sí, només per puc dir això, que la normalitat democràtica hauria de poder ser consultar a la ciutadania qüestions bàsiques que passen per altres moltes qüestions també, però potser també per l'autodeterminació, però això és la meva opinió personal i no una opinió de partit de moment.
Número 3 al Congrés per sumar en Comú Podem. Galapin, moltíssimes gràcies per entrar avui en aquest programa de Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.